Michael Atias, un saxofonista nord-americà resident a Nova York. Ell forma part de l'escena una mica underground que va sortir dels 90, finals dels 90, principis dels 2000. I amb el Ramon Prats, que és un conegut del club i bateria internacional, banyolí, ens va proposar que hi havia aquesta gira rondant per Europa i ens hi vam sumar de seguida.
Europa, eh?
Sí, fan una gira...
I una de les escales és Vilafranca.
Fan Granollers, Vilafranca, Vic,
uau,
tres capitals.
Sí, i tant.
I després em sembla que surten cap a fora. I el trio el completa un contrabaixista de Madrid, que es diu Javier Moreno.
Deies que jazz d'avantguarda, que us permeteu aquesta llicència. S'ha de fer, no?, encara que costi, que potser no ompliu tant com amb una altra proposta.
Sí, 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 per nosaltres és primordial dins d'equilibrar una programació anual. Intentem donar una mica de diferents visions de lo que és el jazz. I per nosaltres, sobretot el jazz, és algo que està arrelat el dia avui, no? No ens agrada només la visió aquesta que dels anys 50, anys 60, sinó que ens agrada donar sortida a propostes que passen ara, temes d'avui. Ens agrada molt tot lo passat, però també aquesta avantguarda, aquesta gent que està intentant empujar una mica la música cap endavant, no?
I el soci s'apunta?
Sí, sí, sí.
Quan sou agosarats, com
sí,
aquest dissabte?
Tenim una sort que el planter de socis i sòcies que tenim són molt creients. Vull dir, ells es guarden la data i venen, hi hagi el que hi hagi. I a vegades, com a programadors, ens fa aquell respecte, aquella por, però quan sortim del concert veiem que som més tontos nosaltres, que no hem de tenir por perquè la gent ho abraça i s'ho agafa amb moltes ganes, que a vegades tenim pors sobre prejudicis i la gent no en té tants.
Aquestes pors potser perquè la mitjana de soci és considerable, la mitjana d'edat, vull dir, no? I llavors penses, ai, encaixarà, agradarà...
Sí, però
hi ha... I dones toms.
Sí, però és algo que també me n'adono que passa en altres terrenys, eh? Que a vegades vas al cineclub a veure una pel·lícula que dius, ai, mare meva, la meva mare no li agradarà, i surt d'allà encantada, saps? I llavors són prejudicis que tenim la gent jove, a vegades.
Respecte als grans.
Bueno, tenim, no sé si tenim ja la gent jove,
gent jove,
no sé si
jove.
Soc gent jove ja. Però són prejudicis que tenim nosaltres sobre la gent de sobre nostra i que són de mentalitat molt oberta.
Aquesta és la proposta d'aquest novembre, dissabte, com sempre, 8:45, a l'Auditori de Vinzeum. Recorda'ns el cost de l'entrada, quan obriu portes...
El cost de l'entrada és de 12 euros, però hi ha entrades reduïdes per amics de Vinzeum, de la Biblioteca Torres i Bages, de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet, d'Òmnium, al Penedès, del Casino... Hi ha descomptes amb entrada de 10 euros. Obrim portes a les 8, per a 8:45 fer el concert, i la taquilla s'obre una mica abans, una hora abans. I aquesta vegada el concert és patrocinat per Catània Esbia, com sempre, i Masia Torreblanca. Tot i que no podem fer tast encara, però ells ens donen el suport i ens cedeixen a l'espai del
museu. Està bé aquí o què? Està bé aquí o què? Perquè a vegades se me'n va l'olla i crido massa pudent, no? Com ho soluciones quan crido massa?
Retrobar-vos, no?
Però és automàtic o ho fas tu a mà?
Sí, 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 és una cosa que hem hagut d'adaptar per la pandèmia, però desitgem que torni, no?
En el moment.
Per tenir aquesta sensació que la vida torna a ser una mica...
Molt bé, quan tu me diguis, jo li foto castanya, eh?
Ricard, per celebrar que has tornat en directe aquí a l'estudi, fes-nos un tastet dels propers concerts que ja puguis avançar.
Mira, el 18 de desembre tancarem l'any amb Fernando Brox, que va treure un disc que es diu Broxila. A més, ho farem amb una col·laboració amb l'Escola de Música i les escoles...
Des de tocar en tot el seu estat natal de Carolina del Nord fins a talonejar per l'amic i co-guionista Bradley Gilbert en la gira Helen Wills,
el
Brian Davis a portar la seva marca de rock country i de regional fins a nivell nacional. Escoltem ara el seu tema que parla d'una bona cervesa,
Quintet. De moment això és el que podem avançar, i el març ja el tenim gairebé lligat, i el de més endavant ja ho avançarem més endavant.
I es poden comprar ja entrades per aquests concerts? Quan acostumeu a obrir?
Pel final del desembre ja es poden comprar, i les del proper any es podran comprar d'aquí poc. Jo crec que s'obre 2 mesos abans. Ho fem des de la plataforma que ens cedeix Vinzeu, de la seva compra d'entrades, i 2 mesos abans es poden comprar.
Hem començat amb música, amb aquest jazz d'avantguarda que sonarà en directe aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum, i just demà, en aquest mateix espai, a l'Auditori de Vinzeum, i com a proposta d'aquest nou cicle de conferències sobre el patrimoni documental penedesenc, es presenta un llibre. Explica'ns, Xavi.
Doncs sí, tenim el plaer de presentar un llibre en una efemèride també molt concreta i que li dona tot el sentit a la presentació. És un llibre que es va presentar a principis d'any i es diu Les drassanes del rei, de Miquel Fanyanàs, una novel·la històrica que parla sobre les vicissituds del regnat de Pere el Gran, que és aquest famós rei que tenim l'honor, entre cometes, de que va morir a casa nostra i que va morir al Palau Reial, doncs, que actualment és Vinzeum. No acostumem a celebrar aquesta efemèride, que ja estem pels 700 i pico anys de celebració.
Mira, 736,
doncs això,
demà.
736 anys, l'11 de novembre. Diuen, hi ha algú que diu que és el 10, algú que diu que és el 12, però vaja, l'oficial, la data oficial, sembla que sigui l'11 de novembre, igual el Roger ens en pot...
Nascut a Louisiana i criat a la petita localitat de Folsom, a Califòrnia, el Chris Gray ha mamat country des de ben petit, i encara que la vida l'ha dut, com a tothom, per diversos camins, incloent les forces armades a la tormenta del desert, ell mai va parar de fer música quan davant de les tropes, quan feia falta. I així fins a dia d'avui, després de tornar al seu origen, participar en un important concurs de talent de música country, i va quedar un dels 6 finalistes de més de 100.000 inscrits. La seva actuació a la competició el va dur a un acord de gestió i finançament per completar el seu primer disc. Escoltem ara la seva música a través del tema Stop and Drink It Over.
Doctor en història, que em sembla que el tenim en antena, no? I que ens fa molta il·lusió de que torni al museu, perquè ha estat en algun moment també vinculat en l'activitat del museu, i per tant estem molt contents de poder tornar a escoltar el que ens explica en aquest cas quin és el context històric d'aquesta novel·la històrica i de la Vilafranca d'aquell moment durant el regnat del rei Pere el Gran, no?
Sí, saludem el Roger Benito, com deia el Xavi, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, Vilafranquí, i demà farà els honors tot presentant aquest llibre. Roger, bon dia.
Hola, bon dia.
El llibre de Miquel Fanyanàs es titula Les drassanes del rei. Què ens pots explicar d'aquestes drassanes, les drassanes reials de Barcelona en relació amb Pere el Gran?
Bé, el regnat de Pere el Gran és un moment on, diem, la política d'expansió dels regnes catalans, que estaven units amb Aragó i els havia fet la conquesta de València i Mallorca, fa un pas més enllà i mira cap a la Mediterrània. Per mirar cap a la Mediterrània, clar, la Mediterrània és un mar molt gran, hi ha moltes potències, com per exemple França, com per exemple la ciutat italiana.
Aficionat a la música des de ben jove, el Jake Maurer va començar a tocar a l'església als 17 anys. La seva major influència va venir durant la universitat, quan va descobrir el cantant i compositor Pat Rynne. Després d'una carrera com a jugador de futbol americà i coach, el Maurer es va traslladar a Nashville i va començar a viure de la paga estiuenca que havia fet com a entrenador personal. De seguida va baixar a Broadway i va regalar els seus CDs a tothom que va veure. En Maurer és un intèrpret habitual de Tutsis, amb 3 espectacles a la setmana, juntament amb una actuació setmanal al centre del Nashville and Ripies. Escoltem ara el seu tema, Red.
Clar, les drassanes no es van acabar de construir al final.
Què dius?
És el gran problema. Al final, la novel·la ho explica molt bé el perquè.
Sí.
No vull desvetllar el final, tampoc. Però és això, no s'acaben construint, però sí que es posen en marxa, diem. O sigui, no estan acabades, hi ha coses per vestir encara, però els vaixells surten ja. I no serà fins posteriorment que s'acabaran. però és això.
Clayton Michel Katie Arminger és un artista de Sugarland, Texas. Es va inspirar per seguir la música country
ens
després
deies
de
ara,
una compilació
spoiler,
a Houston per joves cantants
el
amb una veu molt personal
ha cartografiat
fins
a
7 senzills
a les llistes
del Billboard Hot Country
Songs
i Country
Airplay.
Avui ens porta el seu tema Break Your First.
De conquerir territoris nous i de conquerir-los, clar, el seu gran enemic són en tots els regnes musulmans, els regnes de Taifes, després els almoràvits, els almohades, tots aquests regnes de caire islàmic són els que li donen la justificació de dir, doncs, bueno, jo com que sóc un rei cristià vaig a reconquerir en aquest sentit. Potser és un sentit molt arcaic. Però la diferència, per exemple, amb la conquesta de Sicília és que el rei Pere...
El Bach toca música country pura per tots els estats occidentals amb la seva banda, The Bach Four Country Band. Interpreta principalment música clàssica country com ara la de George Strait, Billy Carrington, Mel Hoggard, George Jones, Mark Chestnut, Alan Jackson i Waylon Jennings, entre d'altres. El tema d'avui, qui ho va petar? Qui ho va petar? Doncs ell, I Broke It.
I el rei Jaume, en lloc de mirar cap al nord, ja mira cap al sud, cap a València, cap a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. I després el rei Pere és això que mira ja més enllà cap a la Mediterrània, per això necessita aquest estol.
Una època, un moment apassionant, oi?
Sí, sí. Moltes vegades també pensem que el rei Pere viu a l'ombra del seu pare. El seu pare, el rei Jaume, té un regnat molt llarg, però això ho explicarem durant la conferència. Els reis, encara que quan eren infants, ja governaven, ja decidien, ja es movien també pel territori, doncs a vegades...
El 2015, l'australiana Amber Lawrence va ser guardonada amb, com moltes altres vegades, amb la guitarra d'or a la millor artista femenina de l'any. El premi National Bush Laureate per la cançó contemporània de la lírica de l'any i 14 dels seus senzills han arribat al número 1, al top 5 o al top 10 de la llista de Radio Country Music i Gràfics de Vídeo CNC. Gran qualitat que avui ens mostra amb el seu tema Hide Crazy.
Hi ha, per exemple, doncs les drassanes, ell planteja les drassanes quan és infant encara. És això,
sí?
Aleshores, això ho fa molt interessant.
La novel·la Les drassanes del rei és una novel·la històrica, tot i que hi trobem boicots, assassinats, lluites aferrissades pel poder. Aquí també podríem encabir-la dins el gènere de misteri, no? Una mica, tu que l'has llegit.
Sí, jo no sóc molt fan de les novel·les històriques, però haig de reconèixer que m'ha enganxat. I m'ha enganxat perquè està molt ben documentada, és un prodigi de feina documental, perquè jo he anat comprovant dades i el Miquel ha anat resseguint les dades tal com són. Clar, en una novel·la històrica a vegades t'has de permetre alguna llicència, això s'entén, però se n'ha permès molt poca. I podria seguir la vida del rei el Pere el Gran, amb la novel·la, i després ja, si volguessis endinsar-te, doncs amb un llibre més acadèmic, amb un tractat doncs, més històric. Però és un bon punt de partida per entendre la figura de Pere el Gran.
Roger Benito, com sempre, un plaer, perquè parles amb aquesta passió d'aquest moment de la història i ho fas tan i tan fàcil, com sempre és un plaer conversar una estona amb tu. No volem que facis spoilers, no et volem estirar més la llengua, per tant, no. Ens veiem demà.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Roger.
Adéu-siau. Una presentació, Xavi, que s'emmarca dins aquest nou cicle patrimonial, conjuntament amb la Torres i Bages, amb l'arxiu. Just esteu a l'inici del cicle, però hi haurà continuïtat. Quines sensacions teniu?
Bones, molt bones. El cicle va començar aquest dilluns a la Biblioteca Torres i Bages. Avui continua a l'Arxiu Comarcal i demà continua a Vinzeu amb aquestes tres potes patrimonials del document històric, no?, que s'han posat d'acord i això és molt positiu. Sempre el treball conjunt, diguéssim, sempre suma i és molt bo veure doncs, que hi ha noves sinergies creades entre aquestes tres institucions. Jo sóc el més vell, diguéssim,
per banda
d'edats, no? I els dos directors de biblioteca i d'arxiu són dues persones joves molt actives i amb moltes ganes de fer moltes coses. Això obre les portes a un futur prometedor en quant a activitats conjuntes. I aquest és un primer exemple que segurament que repetirem i millorarem. Evidentment ja estem pensant en clau de 2022, a veure com pot ser millor encara aquesta proposta de posar en valor el patrimoni. paper, eh? Aquests patrimonis de paper que a vegades sembla que estiguin molt amagats, però quan els deixes anar i els deixes ensenyar i els apropes a la gent, doncs enamoren, no? I apassionen. Jo crec que té una màgia especial, i a part, evidentment, la responsabilitat que tenen aquestes institucions de guardar, de preservar aquests materials, doncs, per poder fer tresors com aquesta novel·la històrica que estem parlant avui, no? I per tant, doncs, cal la documentació per poder fer una història veraç, no? I per tant, no hi ha més que gaudir d'aquest patrimoni a partir d'iniciatives com aquesta de Patrimonis de paper. Molt contents.
La cita és demà, 7:45, a l'Auditori de Vinzeum. Millor fer reserva prèvia online?
Sí, sí, sí. No hi ha massa risc d'aforament, perquè per sort tenim un auditori amb força capacitat, però continuem amb aquest període pandèmic, tot i que més relaxat, però continuem demanant que la gent es registri, perquè més que res, més que per el risc que es quedin sense entrada, que nosaltres puguem tenir constància de qui ve per si mai passés qualsevol cosa que no ens agradaria mai que passés, però així la normativa ens ho indica i evidentment, ho complim, no? I la gent ho compleix. Jo crec que l'hàbit ha canviat molt ràpid, no? Ens hem adaptat tots a una vida no gaire normal. Esperem que no arribi a ser mai de normal, que serà un bon indicatiu. Però sí, la gent compleix molt això i està molt acostumada ja a fer la pre-reserva, encara que l'activitat sigui gratuïta, eh? I això sí que ho diem, no cal que sigui de pagament perquè facis la reserva prèvia, no? I aquest és un punt que de moment hem de respectar, sí.
Ens deies abans que aquest aniversari de la mort del rei Pere el Gran demà farà 736 anys, coincideix sempre amb el most, perquè clar, el novembre és temps de most, però aquest any la pandèmia va fer que el most se celebrés el juny, i ara us heu inventat això del most reloaded, que no sigui dit que no hi ha most al novembre.
Tenim mono, jo crec que... I la gent, jo crec que també té moltes ganes i il·lusió. Hi ha molta gent que ha preguntat, escolta'm, i que no en feu dos aquest any? No podem fer dos mosts a l'any, perquè crec que esgotaria les nostres forces. La il·lusió hi és, però és una feinada terrible muntar una edició de festival i, per tant, aquest any ens quedem amb aquesta versió que vam tenir el juny de 2021, i el que fem aquest novembre de 2021 per no perdre l'acostum de que el novembre és temps de most, doncs programem una selecció de la selecció, una selecció de tres pel·lícules premiades durant aquesta edició desena, i que ahir vam començar, doncs, amb l'Eix d'Or, amb la pel·lícula premiada amb el Premi del Jurat, una pel·lícula brutal, per mi, de les peces més boniques que ha passat per la pantalla del most en els últims anys, però que continua aquest divendres, continua la setmana que ve i continua el dimarts següent, diguéssim, tres dimarts continuats, i aquest divendres que tenim una sessió especial que també ens fa molta... Bueno, ens fa molta il·lusió de poder programar, que és Druk, l'altra ronda, aquesta pel·lícula d'en Thomas Vinterberg, que va ser oscaritzada com a millor pel·lícula estrangera, que evidentment ja ha estat projectada a nivell comercial, i que, de fet, havíem programat, quan encara no s'havia estrenat, l'any 2020, aquella edició fatídica que vam haver de suspendre in extremis. Per tant, som tossuts i la programem de nou i tindrem l'oportunitat de veure a Vinzeum, a l'Auditori de Vinzeum, aquest divendres, Otra Ronda, una pel·lícula que parla sobre el fet del consum d'alcohol, de l'ingesta d'alcohol, de la reacció que genera aquesta eufòria controlada o no controlada, no? Aquí està sempre aquesta fina línia entre la diversió i el propassar-se, diguéssim, l'excés d'alcohol. I és un debat que evidentment està sempre obert i que en Thomas Vinterberg el tracta d'una manera potent, molt potent. Jo crec que Mads Mikkelsen, que és aquest actoràs danès, doncs, que és el protagonista d'una pel·lícula coral, però molt, molt punyent, i que parla amb una llibertat absoluta sobre aquesta situació, que és molt, ha de ser com més naturalitzada. Evidentment, a vegades és un tabú, però crec que l'hem d'afrontar com un tema que és del nostre entorn social més proper, no?
I aquest Most Reloaded acabarà el proper 24 de novembre amb un tast de pel·lícules. També hi haurà tast.
Com que és un tast del Most, doncs hi haurà de tot. Hi haurà pel·lícules i també hi haurà tastos. I aquests tastos aniran vinculats... Aquest tast, en aquest cas, anirà vinculat a totes les pel·lícules. Li hem dit amb Toni Carbó, elaborador, viticultor, pagès, enamorat del festival, enamorat del cinema i enamorat del bon vi, és el responsable del celler La Salada i del celler Mascandí, o un dels responsables del celler Mascandí, i des del primer any el recordem a primera fila disfrutant com un boig de les pel·lícules del Most, i li hem encarregat de que miri aquestes tres pel·lícules i de cada pel·lícula en faci una tria d'un vi o dos vins que el remetin a aquella pel·lícula. Per tant, serà un tas superinteressant, queden poques entrades i, per tant, és molt, molt, molt recomanable. Jo crec que tan recomanable com Druk.
Trobareu més informació d'aquestes pel·lícules a www.mosfestival.cat i podeu reservar entrades.vinzeum.cat. Per acabar, Xavi, dissabte passat tancava portes les dues instal·lacions d'Eulàlia Vall d'Ossera. Com ha anat?
Ha anat molt bé, superant expectatives. Tenia molta expectativa creada, perquè a més era un repte. No som un museu d'art contemporani, de sobte ens entra peça contemporània complexa, perquè són instal·lacions. Per tant, són noves maneres de procedir en la producció, diguéssim, no és el mateix, entre cometes, penjar un quadre, que muntar una exposició de dues instal·lacions molt complexes d'un punt de vista audiovisual i d'instal·lació escènica, en la qual, a més, l'artista és viva, i molt viva, i molt activa, i ha estat com molt present en el procés també de producció. Per tant, ha sigut com molt fructífer per nosaltres, n'hem après moltíssim, ens apassiona l'art, i per tant l'art contemporani també, i el més arriscat. Abans en Ricard parlava de per què no posar l'ull també a l'art que s'està fent al moment, en el seu cas la música, però en el nostre cas l'art contemporani, que li hem de posar la mirada propera. Hem passat escoles d'ensenyaments secundaris dirigits en el món artístic, unes 300 persones, alumnes, i en total han passat per les exposicions, per les dues instal·lacions, 2.000 persones, més de 2.000 persones, amb poc més de dos mesos des de finals d'agost i fins ara a principis de novembre. Contentíssims, i tan contents que hi haurà també, hi ha novetat també, no? Que és la pròrroga d'una de les instal·lacions, no la tanquem, som un sol cos, la instal·lació que de fet quedarà dintre de la col·lecció del museu la continuarem exposant a les sales de l'exposició permanent al Palau Reial. Qui vulgui, qui ho demani, doncs entrarà gratuïtament a poder gaudir d'aquesta instal·lació tan suggeridora, d'aquest llenguatge potent, molt potent, de la nostra Eulàlia Vall d'Ossera. Sí.
Dimecres passat el Jordi Ribas ens ho deia amb la boca petita, perquè encara no estava del tot tancat, però li feia molta il·lusió i se li va escapar, i avui ja ho podem afirmar.
Sí, sí, fins al 9 de gener tenim temps encara de gaudir-ne, sí.
Doncs aprofiteu aquesta darrera oportunitat. Acomiadem aquí aquesta secció. Ricard, Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Que tingueu feliç setmana.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Comencem un nou flaix informatiu explicant-vos que el nou servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès marca un rècord d'usuaris. Per primer cop s'ha arribat a 1 miler de passatgers en un mes. La Bisbal del Penedès va estrenar el passat mes de maig el nou servei de bus urbà que enllaça els diferents nuclis amb el Vendrell. Després de mig any de funcionament, el govern local ha fet una valoració molt positiva del servei, assegurant que és tot un èxit. L'increment en la xifra d'usuaris ha estat constant i ha marcat el seu màxim durant el mes d'octubre del 2021. Aquest mes han estat 1.001 els usuaris del bus urbà, una xifra mai aconseguida segons l'alcaldessa Agnès Ferrer. Els anys anteriors, els usuaris del bus al mes d'octubre se situaven al voltant dels 750. Vilafranca torna a organitzar el cicle de passejades per la gent gran. L'Ajuntament de Vilafranca organitza novament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el cicle de passejades per la gent gran per promoure l'activitat física i l'exercici per fer salut entre aquest col·lectiu. Aquest cicle de passejades es durà a terme de desembre a abril amb l'objectiu de fomentar l'afició entre la gent gran a realitzar caminades amb regularitat, conèixer espais naturals i fomentar les relacions interpersonals i de grup en un ambient natural. Amb motiu de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19, s'ha retardat l'inici de les activitats activitats i s'han establert noves mesures en el funcionament habitual per tal d'adaptar-se a la situació sanitària. Les inscripcions a cadascuna de les caminades es podran realitzar durant la setmana anterior a la caminada a la recepció del complex aquàtic o a la consergeria del gimnàs municipal Mestre Requesens. L'Ajuntament de Sant Sadurní demana la col·laboració ciutadana per controlar el Bernat marbrejat. El Servei de Salut del Consistori Sadurninenc fa una crida a la col·laboració ciutadana per tal de controlar el Bernat marbrejat. I és que recentment s'ha detectat de nou al municipi l'insecte Bernat marbrejat, una xinxa exòtica prominent de l'Àsia i que es distingeix dels bernats autòctons per tenir unes bandes blanques a les antenes. L'insecte no mossega persones ni animals, ni tampoc transmet malalties, però molesta perquè hiverna a construccions humanes i especialment és nociu per arbres, fruiters i ornamentals i cultius agrícoles produint-hi importants danys. Si s'atrapa dins a casa, no s'ha de tornar a alliberar a l'exterior, s'ha de posar en un pot amb aigua i sabó. I acabarem explicant-vos que la festa del Mos de Sant Pere Molant aquest cap de setmana serà aquest cap de setmana amb espectacle d'humor, cercavila i teatre. Aquest cap de setmana Sant Pere Molant viurà la seva festa del Mos amb un programa marcat pels espectacles escènics i la recuperació de la cercavila pels carrers del poble. La primera activitat s'ha programat dissabte a les 10 de la nit amb el Castell de Foc, que es llançarà des del carrer Vila Maimona. Tot seguit, a la sala es podrà seguir l'espectacle d'humor amb la mega pubilla catalana i la vedeta andalusa Juan Reina. Diumenge a les 12 del migdia davant de la sala es preveu l'inici de la cercavila pels carrers del poble. I per la tarda, dins de la programació de la roda de teatre de l'Alt Penedès, es presentarà a 6:45 de la tarda l'obra Finestres indiscretes, a càrrec del grup Les Escoles de Gelida. La recaptació que s'obtingui es destinarà a la Marató de TV3 d'aquest 2021.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:45. Seguim. I acabarem aquest dimecres amb l'agenda al detall, aquesta secció que ens apropa diferents propostes que trobareu al Penedès. La primera l'anem a trobar a Domenys Ràdio, ja que aquest dissabte tindrà lloc la tercera edició de la Fira de l'Olivera de Santa Oliva. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs la proposta que us fem per aquest cap de setmana és anar a Santa Oliva a disfrutar i gaudir de la tercera Fira de l'Olivera, que tindrà lloc aquest dissabte 13 de novembre al Monestir de Santa Maria. I per parlar-ne de totes les activitats que han preparat, tenim a la Mònica Major, ella és regidora de Cultura i de Turisme de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Mònica, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, bé. Encantada de saludar-te, com sempre.
Déu-n'hi-do, que et preguntava abans fora de micros que no sabia si l'any passat l'havíeu fet aquesta fira o no, no me'n recordava, tinc un lapsus de temps. I al final l'any passat no la vau poder celebrar, oi?
No, l'any passat és aquest any que les coses van quedar mig en blanc, que allò de les obertures i els tancaments feien molt respecte. I no, la vam deixar aturada en espera de poder aquest any, dintre de les mesures Covid que també s'aplicaran, però poder-la fer d'una manera més oberta ja a tothom i sense quasi restriccions.
Des de quan porteu treballant-hi en aquesta tercera Fira de l'Olivera?
Doncs mira, com que l'any passat no es va poder fer moltes idees o algun contacte o alguna cosa, ja el teníem allò en stand-by. I això una mica abans de l'estiu, ja veient que es podia obrir, ja van començar a reservar data i una mica el què. I així profundament, doncs això, setembre i octubre són dos mesos que una vegada ja s'han obert els aforaments i tot, ens ha permès doncs, poder dedicar-nos a fons.
Ja tenim el programa, el podem veure a santaoliva.cat i a banda a les nostres xarxes del Penedès en xarxa. I explica'm una mica què seran les activitats que fareu durant tot aquest dissabte.
Mira, una mica la fira el que pretén és situar l'olivera i tot el que sigui l'entorn que ha crescut al costat de l'olivera, tant en cultius com en tipus de vida, com en agricultura, com en paisatge, en tot. I una mica al voltant del monestir, que també és un lloc emblemàtic del municipi, doncs és aprofitar les dues ben enteses, no? Llavors, és activitats durant tot el dia, de les 11 del matí fins que... Bueno, fosc ara s'ha aviat, eh?
Sí.
Esperem fins a les 8 del vespre, si el temps acompanya. I iniciem el vent d'hora per qui vulgui una caminada popular, que serà doncs, per l'entorn de Sant Oliva, que qui ho coneix ja sap que és un entorn molt planer, però això, molt paisatge de pedra seca, olivera, vinya, garrofer, que és un paisatge que enganxa, que el trepitge és més enganxa.
Sí.
Això és a les 9 del matí. I també a partir de les 9 els productors, el celler que tenim aquí a Sant Oliva, que és el Mas Perdut, fa un tast d'oli al molí d'oli que ha inaugurat ara recentment, quasi l'ha inaugurat nosaltres, i fa una petita rostada, serà una caminada fins al Mas, que també són un quart d'hora, 20 minuts, i podrà ser allà una miqueta d'esmorzar, i després pues, ja anar-te'n cap a la fira. I a partir de les 11, pues, obertura de la fira, inauguració, vindrà el secretari d'Agricultura, el Carmel Mudol, a fer-nos l'honor d'inaugurar la fira. I a partir de les 11, pues, això, estants amb exposició de productes, de pues, vi, oli, cervesa, què més podria dir-ho, pues, sabons... qualsevol cosa que podeu, marmelades de tardor, que més tenim, doncs olives, clar.
Olives, com no podia ser d'una altra manera.
Sí, olives, fusta, treballs de fusta. Aquest any també portem tres oficis, és a dir, vindrà un ceramista, un torner de fusta i una persona que farà assistents, una mica de mostrar els oficis, recuperar una mica els oficis. I a migdia un tas degustació amb l'Espai Terra i Taula, que són uns productors de la comarca que promocionen els productes locals. També un, per qui no vulgui fer aquest tas degustació, ni un tas de vermut, de vermuts Pedró, que són de Bràfim, que també són molt reconeguts. I tallers doncs, de com fer el sal d'herbes, com fer pomada... Bé, suposo que tothom sabeu què és la Pilar López, no? Pues ens fa l'oli pel mal d'orella i pomada per les cremades, pues això amb oli d'oliva i productes naturals. I després tenim una novetat que penso que a part de l'exposició de fotografies i un homenatge a l'escriptor Josep Malí, que va morir recentment a Calafell, que era una persona que estimava molt les oliveres i ens han cedit unes litografies que feia sobre oliveres que són molt maques de veure. Doncs tenim per les famílies un espectacle que penso que pot agradar molt, que és el Puc Cinema Caravana, que és el cinema més petit del món. És una caravana en el que acaben 7 persones i pots veure un cinema documental animat. Doncs la gent va entrant, no?, veu la projecció d'una pel·lícula i són curts, són... fan ses petitetes de 10 minuts, un quart d'hora, però que és molt, molt, molt atraient. Això estarà a la tarda, de les 6,
de les 4 a 7,
de la tarda,
no?
A les 7, i crec que agradarà, És un tipus d'espectacle que per aquí la comarca crec que no ha estat encara.
No, jo no l'he vist mai, aquest format que expliques tu, jo no l'he vist mai.
Pues la veritat que jo crec que sí, que és molt curiós de veure i de gaudir. I res, i per la cloenda, berenar clàssic, el berenar de pa amb oli, sucre i xocolata.
Que està boníssim.
I... Sí, sí. A més, quan el proves, dius, ai, quant temps fa que no em menys.
Vaja.
I l'actuació de l'entitat Espurnes de Foc, que vindran les Espurnes Mitjanes a fer-nos la cloenda amb una mica de foc.
Uh-huh.
I per tothom que vingui a la fira, aquest any també tenim un sorteig del lot dels productes que ens donaran els mateixos productors que estiguin a la fira, seguiran productes que sortejarem al final, i que tothom que només faci una degustació o compri un tiquet de qualsevol cosa en un dels estants ja podrà formar part del sorteig. Això també ho farem pels habitants de Sant Oliva, perquè ho hem donat també a tots els comerços, perquè des de dimecres, dijous, divendres, dissabte, tothom que faci consum al comerç local doncs també tindrà una butlleta perquè pugui participar en el sorteig.
Déu-n'hi-do. Escolta, pel que fa, dèiem que el tema d'aforament s'ha eliminat una mica. El tema de places, són limitades, no són limitades, cal inscriure's prèviament?
Sí, en principi els tasts, les degustacions, la rostada, tot això sí que són unes places limitades. Per això, perquè encara que l'aforament està obert, encara mantenim una mica mesures, i després també perquè no, l'aforament una mica doncs ens els ha dit també el que fa la rostada o el que fa el tast de terra i taula, doncs això, per poder-ho fer amb la qualitat màxima. A través del mail cultura@santoliva.cat o el telèfon de l'Ajuntament, es poden fer les reserves i mentre hi hagi classe, doncs, la majoria de degustacions i de tíquets i tot es pagaran el mateix dia de la fira.
Uh-huh.
I ara mateix podrà la gent només reservar i després, en aquell moment, abonar el cost del taller o de la degustació.
Uh-huh.
Hi haurà també un taller de pintura familiar d'Irai de Llucià,
molt coneguda aquí a la comarca.
Sí, que també farà un taller. I després un taller de fang familiar a càrrec també d'en Cayón, que és també una ceramista de la comarca. Tot és una mica dintre d'intentar promocionar la comarca i després que la gent conegui la Sant Oliva turística, que té, doncs això, haurà les visites guiades al castell i al monestir, haurà també una exposició de fotografia sobre l'olivera o sobre el món de l'olivera que la gent té fins al dia 11 de novembre per participar, que les bases també estan a la web.
Sí, fins demà, és a dir, sí. Si volen participar, que s'afanyin.
Sí, sí, que fins dijous, exacte. No, aquí sí que anem una mica justos perquè tinguin. I després també tenim obert una ruta una mica recomanada per dintre el municipi, recomanem els llocs més emblemàtics, perquè no només el monestir, no? Tenim el castell, tenim el safreig, tenim el local, rere el local, el mural que vam pintar justament el Jordi Llucià, l'Irai de Llucià,
uh-huh.
I el secador de tabac. Bueno, hi ha una sèrie de punts emblemàtics del municipi en el que recomanem una ruta per dintre, i dintre de mateixa la ruta pues n'hi ha una exposició de cantis, que s'obre molt poques vegades, perquè és una col·lecció particular,
uh-huh.
Que ens obren aquest dia més de 1.000 cantis, perquè la gent que vulgui pugui entrar i veure-ho. També és molt, molt interessant de veure.
Uau, és per passar-hi tot el dia allà, eh? És a dir,
sí, sí.
Fer dissabte a Santa Oliva, moltes vegades
des
tenim les coses a tocar de casa.
Des de les 9, sí.
I no ho sabem, i al final doncs hem de passar tot el dia allà per fer primer comerç, apostar pel comerç local, veure tota aquesta fira, però a banda per fer una ruta turística per Santa Oliva, que és molt xulo i a més molt maco, un municipi preciós.
Bé, és un municipi amb molta història i a vegades el coneixem doncs, d'anar i venir, no? Per
sí,
la carretera.
Passem part, no?
I això ens passa una mica amb tots els municipis de la comarca, i l'intenció de la fira, en el fons, és això, de que coneguem la nostra comarca i el nostre territori, perquè té molt, molt, molt a gaudir.
Doncs la veritat és que sí. Doncs, Mònica, com sempre, un veritable plaer que hagis estat avui al Penedès en Xarxa. Us queden res. 3 dietes per
sí,
aquesta tercera fira de l'olivera, amb moltes ganes, i reanimem a tots els nostres oients que vagin cap allà, que gaudeixin d'aquest dia, que no tenen excusa, que segur que farà un temps meravellós. I
això sembla.
Això sembla, de moment sembla que fa fred, però en respecte sí. Al temps.
Sí.
I com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos avui acompanyat al Penedès en
Xarxa. A vosaltres per promocionar-ho per treballar per la comarca, que al final és el que ens interessa, que el Penedès sigui un punt de referència a Catalunya.
Doncs sí, que així sigui. Una abraçada, Mònica.
Una abraçada, Lourdes. Que tinguis bon dia.
Igualment.
Anem per la segona proposta d'aquesta agenda al detall. Al llarg d'aquests darrers mesos, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha commemorat amb diferents activitats el centenari de l'inici de les excavacions al jaciment d'Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans. La commemoració arriba ja a la seva recta final aquest diumenge amb una visita teatralitzada i la inauguració d'una exposició. Per saber-ne més, anem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, avui la proposta d'aquesta agenda al detall ens porta a explicar-vos més coses, més propostes que s'inclouen dins de la commemoració del centenari de l'inici de les excavacions al jaciment d'Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans. Perquè ens pugui explicar què s'ha preparat aquest diumenge, conversem amb la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molís. Què tal, Núria? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Núria Molist, una habitual, podem dir ja col·laboradora d'aquest espai del Penedès en Xarxa, difonent activitats com la que s'ha preparat aquest mateix diumenge al Conjunt Monumental amb una exposició que s'inaugura, però abans de l'exposició hi ha una visita teatralitzada. Et sembla que comencem per aquí? Què és el que heu preparat abans amb aquesta visita?
Bé, és una proposta nova que, de fet, el que pretenem és transportar-nos això 100 anys enrere, i doncs, ens guiaran uns personatges que reviurem doncs, què és el que van fer en el seu moment. No? La gràcia està doncs, en què hi haurà el contrast entre la persona que guia, que serà doncs, segurament la Marta, i que donarà peu a explicar el que és l'actualitat, però el contrapunt d'aquestes persones que ens explicaran què es va fer en el seu moment. Moltes vegades amb frases pròpies d'ells mateixos que van deixar escrites en les publicacions que van fer arrel tant del que són les excavacions com uns anys després doncs, el que va ser la restauració de l'església de Sant Miquel.
Això serà aquest diumenge a partir de les 11 del matí, aquesta visita teatralitzada al Conjunt Monumental d'Olèrdola i després ja a 1:15, pròpiament la inauguració, l'acte d'obertura de l'exposició. Què es podrà veure en aquesta mostra?
Bé, és una mostra petita, l'espai és el que tenim, però de fet serà una exposició una mica eclèctica, amb diferents espais, que per un costat el tema central és aquestes intervencions de l'any 21 i després la restauració, el 26 i el 28, que el que van fer va ser canviar una mica la percepció d'Olèrdola, donar-li un gran impuls tant és el que és a la recerca, com a la documentació, a la conservació i a la promoció del patrimoni. Per tant, tindrem un espai central, molt poc dens, però que podrem gaudir doncs, podrem veure què és el que es va fer en aquells moments. En contrapunt també hi ha informació sobre tot el que va generar aquestes intervencions en el territori i que va acabar doncs, amb un aplec. I volem contextualitzar-ho ja no només parlar del que pròpiament es va fer a Olèrdola, sinó tota aquesta ressò que va tenir, com us deia, i que queda plasmat doncs, amb un mural que veurem sobretot doncs, publicacions de l'època, animacions també dels motius més interessants que es van utilitzar, com per exemple els pòsters per promocionar aquest aplec dels centres excursionistes, i també doncs, complementarem amb algunes projeccions de tant l'estat actual com de fotografies, un vídeo sobre que podrem veure doncs, les imatges d'aquestes imatges que algunes trobarem a l'exposició, però no totes, doncs, que les podrem veure representades doncs, també projectades en un vídeo que ens faran doncs, també tornar en aquest moment. Finalment, hi ha un apartat dedicat, ja que inicialment doncs, l'any 21 que commemorem és aquesta recerca àmplia que es va fer sobre el Conjunt Monumental d'Olèrdola. Fem una contraposició seleccionant tres peces que han sortit darrerament a les excavacions i contextualitzant el que se sabia fa 100 anys amb el que sabem avui del conjunt que bueno, hem avançat moltíssim com ha avançat també la ciència de la, el que és l'arqueologia, no?
Una mostra que serveix per això marcar aquest moment del centenari de l'inici d'unes excavacions per part de l'Institut d'Estudis Catalans, però aquests treballs arqueològics no s'han aturat, sobretot especialment els darrers 30-40 anys fins a dia d'avui. De fet, ens hem de referir, per exemple, Núria, a una recent campanya del Museu d'Arqueologia, és així?
Bé, hem tancat ja una intervenció al Pla dels Albats. Just hem descobert doncs algunes sepultures més, hem pogut excavar més sepultures, això ens donarà peu perdoneu, a conèixer més el que és la necròpolis i sobretot els habitants d'Olèrdola, amb novetats interessants perquè s'ha ampliat la cronologia. I després estem preparant ja per aquest mes una intervenció, el que és la torre, una de les torres de l'entrada a Olèrdola, el recinte fortificat, i després també en el marc aquest dels 100 anys, doncs una intervenció a la muralla continuant una de les excavacions, un dels punts on va excavar doncs també Matías Pallarès a través de l'Institut d'Estudis Catalans. Perquè l'exposició també fa ressò, sobretot, aquest context polític i social que es va donar en aquells anys, fa 100 anys, i que va permetre doncs una mica aquesta eclosió que de la recerca i de la restauració monumental, però que és un reflex del que va passar a Catalunya en aquell moment també.
La mostra s'inaugura aquest diumenge, insistim, a 2:15 d'una, i després serà itinerant, es podrà veure en algun altre emplaçament?
Bé, la intenció, i així ens hem quedat, que el mes de maig es podrà veure a la seu de Barcelona de l'Institut d'Estudis Catalans.
I fins al mes de maig estarà aquí a Olèrdola.
Exacte.
Uh-huh. És una...
Seran uns quants mesos que doncs, tots els nostres visitants doncs, en podran gaudir.
És l'activitat que serviria per tancar les commemoracions vinculades a aquest centenari, o hi ha alguna cosa més que esteu preparant?
No, quasi bé ja no tenim ni temps, ni temps material perquè estem a final d'any, però amb l'excavació, amb aquesta continuació 100 anys després de l'excavació de la muralla a la part exterior i sobretot l'exposició, doncs donem ja per tancada totes les commemoracions que hem fet. Déu-n'hi-do les coses que hem fet i que hi hem relacionat, i per tant doncs, ja donaríem tancat aquest cicle. Hi ha coses que realment quedaran, com tots els guions i alguns dels vídeos que hem estat realitzat, que després es podran continuar doncs, veient a partir de YouTube, per exemple. Hi ha coses que gràcies avui en dia a tot el que és el món digital doncs, poden tenir una certa continuïtat.
Igual com apuntades abans, que aquestes excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans van marcar una fita en el que és el coneixement i la difusió d'Olèrdola, la commemoració 100 anys després d'aquest centenari també pot suposar una fita? Ha permès difondre més i millor Olèrdola?
Home, nosaltres esperem que sí, perquè en totes les accions que hem fet conjuntament amb l'Institut d'Estudis Catalans hem fet també amb l'Ajuntament d'Olèrdola, amb la Diputació de Barcelona, ens ha impulsat a fer noves, a crear nous productes, a crear noves coses, i l'objectiu és ser que Olèrdola sigui més conegut, evidentment, i que en pugui gaudir més gent, en aquest sentit. I això per una banda, però també que des de les pròpies administracions doncs crec que s'ha pres consciència d'aquest valor afegit, no? Que a vegades no ho veiem com és normal, no? L'Olèrdola coneixem just doncs, la immediatesa, però doncs, té una tradició de recerca darrere doncs, molt important i que ja és anterior també a l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, jo crec que ens serveix per valorar a tothom, no? Els visitants, els propis entorn i treballadors, com a les institucions implicades, doncs, veure aquest potencial que ja van veure doncs, fa 100 o 150 anys fins i tot, no? Que els que va desencadenar doncs, amb la declaració de que avui en diem un bé fin, és a dir, un bé d'interès nacional, cultural, i, per tant, doncs, és un equipament molt potent. La intenció és aquesta, no?, de posar encara més en valor Olèrdola.
I per comprovar-ho, aquest diumenge a partir de les 11, aquesta visita teatralitzada, hi ha 1/4 d'1 la possibilitat de veure aquesta exposició dedicada a l'inici de les excavacions per fa 100 anys de l'Institut d'Estudis Catalans. Núria Molís, gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i també felicitats per la difusió que en feu de tots els temes de cultura i patrimoni.
I aquí ho deixarem, com cada dia, poc abans de les 12, fem el punt i seguit, que no final, perquè demà dijous ens retrobarem de nou de 9 a 12. Que gaudiu del dimecres, amb pluja o sense, i fins demà.